Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells.
Capítol 8. Elecció de diputats. 13 dies després. 22 de juliol de 1638. Barcelona. Principat de Catalunya. Arribant al migdia, la calor començava a fer-se present i incòmoda, escalfant les teulades i assecant el fang dels carrers de la capital catalana, alhora que les gallines i el bestiar de la ciutat buscava les ombres per deixar-se caure a pes, totalment immòbils, a l'espera que caigués el sol i tornés a refrescar. Mentrestant, tots els importants homes que constaven inscrits en el llibre d'ànimes de la Generalitat s'acostaven a la casa del general, la seu del poder polític de Catalunya, vestits amb les seves millors robes, esbufegant i suant sota aquells pomposos teixits, davant l'expectativa de la seva possible elecció. Pau Claris i Casademunt, canonge de la Seu d'Urgell, de 52 anys i pertanyent a una família de destacats juristes de la burgesia administrativa barcelonina, hi assistia convençut que no seria agraciat amb el càrrec, tot i les encoratjadores paraules del seu amic Joan Pere Fontanella. Claris no es podia treure tota aquella història del diamant del cap. Aquell succés escapava la seva capacitat d'enteniment i, com a home d'església, creia que es tractava d'algun artefacte endimoniat. Tot i així, Fontanella i Flor d'Espina, com a fidels cadells, li havien dit que esperés i mantingués el secret, ja que aquell diamant els podia ser molt útil. Així que Pau Claris, també cadell convençut, els va donar un vot de confiança i va mantenir el secret. Fontanella, per demostrar-li la importància del diamant i la necessitat de mantenir-lo ocult, va vaticinar que el dia 22 de juliol, el dia que tocava elegir els nou diputats de la Diputació del General, tots els agraciats serien cadells destacats amb tota seguretat. La Diputació del General de Catalunya, coneguda popularment com Generalitat, era el principal òrgan de govern del Principat i tenia els seus orígens en les Corts Catalanes, l'assemblea representativa dels diferents estrats del país. Les Corts constituïen el poder legislatiu al Principat, és a dir, que feien les lleis, i estaven integrades pel Comte de Barcelona i els representants dels diversos estaments de la terra, el braç eclesiàstic, el nobiliari o militar i el reial o popular. Els drets i deures de les 400.000 persones que vivien a Catalunya venien determinats per l'estament al qual pertanyien. L'estament eclesiàstic, que suposava un 6% de la població, i el nobiliari, que suposava un 0,8%, eren els que gaudien de més privilegis, però, tot i així, per fer les lleis, s'havien de posar d'acord amb l'estament reial o popular, encarnat a les Corts per 31 síndics de les ciutats, que si bé no representaven formalment el 93,2% restant de la població, eren els més propers als interessos de la major part del poble. Les Corts tan sols podia convocar-les el sobirà del Principat, és a dir, aquell qui ostentés el títol de Comte de Barcelona. I en virtut del sistema constitucionalista català, i aquesta és la principal diferència respecte a la resta de Corts dels altres regnes, es legislava mitjançant el Parlamentum entre els tres braços de la terra i el Comte de Barcelona. És a dir, que el Comte pactava amb els estaments socials el finançament de la corona a canvi de diverses prerrogatives a favor dels braços. Les deliberacions es feien en cada braç per separat i mentre que per promulgar una llei era necessari que cada braç l'aprovés per majoria, per al subsidi a la corona es requeria la unanimitat. Aquest sistema garantia que el monarca fos molt generós amb els braços, ja que altrament no s'aconseguiria el subsidi i, per tant, l'obligava a pactar les lleis amb els braços. Fruit d'aquest pacte en naixien les Constitucions Generals de Catalunya, disposicions normatives que conformaven el cos jurídic del Principat i que constituïen una autèntica carta fonamental de drets i llibertats. La singularitat catalana consistia en una concepció contractual del poder, on el monarca trobava la seva legitimitat precisament en el jurament de les Constitucions i amb el pacte amb els braços de la terra per poder fer lleis. A més, a diferència de la resta de llocs del món, el monarca no era sobirà per la seva condició de rei, sinó per la seva condició de comte de Barcelona. I el comtat de Barcelona no sustentava únicament per haver tingut la sort de ser el fill de l'anterior comte, sinó que la dignitat comtal sobre Barcelona s'aconseguia només un cop jurades les Constitucions catalanes, moment en el qual el subjecte en qüestió es convertia en princeps, primer ciutadà de Catalunya, raó per la qual Catalunya era un principat, on el comte de Barcelona exercia de prínceps sent un primer entre iguals, amb l'únic privilegi sobre la resta de convocar a les Corts. Malgrat que en un principi els comtes de Barcelona s'havien compromès a convocar Corts un cop l'any, les seves contínues guerres i viatges els impedien fer-ho amb normalitat. Així, el 19 de desembre de 1359, en el marc de les Corts Catalanes celebrades a Cervera, es va crear una institució que funcionés com una delegació permanent de les Corts, destinada a vetllar pel compliment dels acords del Parlamentum i a recaptar els tributs acordats. Tot i que aquesta institució va prendre el nom de Diputació del General de Catalunya, en representar els interessos de la Generalitat dels Catalans, la gent la coneixia popularment com Generalitat. La Diputació del General estava composta per 3 diputats, un per cada braç, i 3 oïdors de comptes, també un de cada braç, que exercien les seves funcions durant un trienni, sent el diputat eclesiàstic, per la seva preeminència protocolària, qui exercia com a diputat en cap o president de la Generalitat. Aquesta Diputació del General o Delegació entre Corts, de mica en mica va anar assumint responsabilitats polítiques i de defensa del territori a causa de la conjuntura política, fins a convertir-se en el veritable òrgan de govern del Principat. En síntesi, l'estructura política del Principat de Catalunya estava conformada per les Corts, que emetia nova legislació a través del pactum entre la Terra i el Comte, i la Generalitat de Catalunya designada del Parlamentum, que exercia la direcció política en els assumptes diaris de la nació i implementava i executava les lleis. Amb la unió dinàstica entre la Corona d'Aragó i Castella i l'adveniment de la monarquia hispànica, el Comte de Barcelona cada cop era menys present a Catalunya i així la Generalitat va assumir la tasca de vetllar perquè les constitucions catalanes i els drets i llibertats dels catalans fossin respectats pel rei hispànic i els seus oficials. Amb la dinastia Habsburg i, sobretot, amb la designació de Madrid com a capital de la monarquia hispànica, l'absentisme dels sobirans va fer-se permanent i les convocatòries de corts eren cada cop menys freqüents, fins a arribar a l'extrem que podien passar 40 anys d'unes corts a les altres. Els Habsburg, acostumats a fer la seva voluntat a Castella sense oposició i preocupats en les seves guerres d'abast europeu i la colonització de les Índies, aquest sistema de govern tan garantista que requeria el pacte del rei amb els braços, els semblava poc operatiu, insultant i contrari a un sistema monàrquic de vocació universal. Pel rei, sens dubte un dels homes més poderosos del planeta, haver de desplaçar-se a Catalunya per discutir l'aprovació d'un impost miserable després de tedioses i llarguíssimes sessions de cort era un sense sentit. No era operatiu un sistema tan legalista i amb tants entrebancs pel monarca d'un imperi on no es ponia el sol. I, per tant, cada cop que tenia ocasió, mirava de fer efectiva la seva voluntat menys tenint la legalitat catalana. D'aquesta manera, a poc, es va anar forjant una major conflictivitat entre la monarquia hispànica i la Generalitat, que semblava no tenir aturador. A més, en els últims anys la tensió havia anat en augment considerablement a causa de la guerra amb França. Claris caminava pensant que amb tota seguretat l'estratègia de Fontanella respecte a l'elecció no era més que una absurda quimera, atès que no hi havia forma humana de manipular l'elecció. El canonge de la Seu d'Urgell havia format part de la 18a, una comissió delegada de 18 persones encarregades de tractar el tema de la insaculació, el sistema d'elecció dels diputats a la Generalitat, i per tant sabia molt bé que l'elecció era sagrada i no s'hi podia intervenir, així que no donava crèdit a tot el que deia Fontanella per molt amics que fossin. L'elecció per insaculació consistia en una elecció a l'atzar. En teoria, havia de tractar-se d'un sistema que evités les lluites intestines pel poder entre clans familiars, evitant que pogués existir tràfic d'influències i deixant que fos l'atzar qui escollís les persones encarregades de dirigir els destins de la nació. A més, per ser insaculat, és a dir, ser posat dins el sac de candidats, calia una sèrie de condicions, com ser membre de ple dret de les Corts, no exercir cap càrrec, no ser d'autor i no practicar cap altre ofici amb el qual hi hagués incompatibilitat. Quan es complien totes les formalitats, el subjecte en qüestió era inscrit en el llibre d'ànima de la Generalitat, on constaven els noms de tots els elegibles. Aquests noms, arribat el dia de l'elecció, es posaven dins un sac i un nen de menys de 7 anys treia un nom a l'atzar que seria diputat de la Generalitat durant un trienni. Tot i l'existència d'aquest sacrosant sistema, però, Fontanella havia assegurat que no tenia dubte que els 3 diputats serien cadells declarats, ja que havia enviat una carta anònima al bisbe de Barcelona dient-li que, si en la pròxima elecció diputats els 3 diputats eren reputats cadells, l'Església recuperaria el diamant de Praga. Claris, conscient que la litúrgia seguida pels funcionaris de la Generalitat a l'hora d'inscriure algú al llibre d'ànimes era sagrada, no creia que el missatge anònim de Fontanella tingués cap mena d'efectivitat. Fontanella, però, conscient que l'Església buscava el diamant i conscient també que no es podia menystenir el poder de la Santa Seu, estava segur que la Santa Mare Església mouria cel i terra per aconseguir el seu objectiu. A més, si el pla de Fontanella funcionava, seria una prova inequívoca que aquell diamant el serviria de cara als temps que havien de venir. Arribant davant la formosa façana renaixentista del Palau de la Generalitat, inspirada en el Palau Farnese de Roma, Claris es va acostar a una de les quatre columnes dòriques que flanquejaven la porta, va posar la mà sobre el marbre, va tancar els ulls, es va persignar i va llançar un poderós desig perquè el vaticini de Fontanella es complís. Malgrat que aquell era un dia important, sempre que tenia el privilegi de poder entrar en aquell palau feia el mateix. La història d'aquelles quatre columnes, aparentment integrades a la perfecció a la façana de la casa de tots els catalans, tenien els seus orígens més de 1.600 anys enrere. Havien estat tallades a la mateixa ciutat de Troia en temps del naixement de Crist per enviar-les després al temple d'August que el primer emperador romà va erigir al fòrum provincial de la ciutat de Tàrraco. Allà havien estat una mostra de poder imperial durant més d'un mil·lenni, fins que van ser traslladades per decorar l'entrada principal de la Generalitat com a mostra de la poderosa herència romana en el corpus jurídic català, una legalitat la defensa de la qual estava en mans de la Generalitat. Envaït per la importància de ser dins la seu de la institució de govern del Principat i principal garant de les Constitucions catalanes, Claris va enfilar per l'escala de la galeria gòtica, observant les fines columnes que sostenien els arcs apuntats del primer pis, i es va dirigir a la Capella Nova, on tenia lloc l'elecció per insaculació. Tot i que no veia possible l'estratègia de Fontanella, desitjava més que res en el món que es complís. Pau Claris, abans que canonge, era cadell, i això significava una defensa o ultrança de les constitucions i llibertats dels catalans. I en aquests moments, Catalunya necessitava cadells a les seves institucions, atès que el país estava sent ultratjat per la corona des de feia molt de temps. Un exèrcit de 8.000 homes es trobava allotjat als pobles i masos del Rosselló, i el malestar era evident entre el poble ras, que si de normal ja tenia feines per subsistir, ara tenia la càrrega de mantenir l'exèrcit d'una guerra entre dues nissagues, els Habsburg i els Borbons, per la conquesta del poder europeu. A més, aprofitant la benentesa, la corona es valia de la presència de l'exèrcit per coaccionar les institucions catalanes i acomplir així amb la seva voluntat. Per si no fos suficient, feia 3 dies que Miquel Joan de Montrodon, algutzir reial i agent del virrei a Catalunya, havia irromput als magatzems de la Generalitat a Mataró, Salses, Sitges i Arenys, per fer un escrupolós registre, requisar totes les mercaderies i detenir diversos oficials cadells. Per tot això, Pau Claris i tots els cadells sentien que era absolutament imprescindible recuperar el poder per defensar la terra de les amenaces del rei i garantir als catalans el manteniment intacte dels seus drets i llibertats. En la mentalitat catalana, la Generalitat i les singulars institucions de govern catalanes eren el mas o la casa de tots els catalans. De la mateixa manera que els pagesos remenses havien aconseguit deslliurar-se del feudalisme per poder esdevenir quasi propietaris dels seus masos i cases, i que, a partir de llavors, totes i cadascuna de les accions de la família pagesa giraven entorn de donar vida al mas i garantir que l'hereu no el rebria trossejat o disminuït, la Generalitat havia de garantir que les lleis i llibertats aconseguides amb la sang dels seus gloriosos ancestres arribés intacte als hereus del present. La institució de l'hereu i la importància de sacrificar-ho tot en pro de la casa a llegar l'hereu per garantir la supervivència del mas formava part indestriable de la idiosincràsia catalana. I això tenia també les seves conseqüències a escala col·lectiva, sent la Generalitat, la casa de tots els catalans, el màxim exponent d'aquesta manera de pensar. Si tots els diputats de la Generalitat fóssim cadells, no ens deixaríem trepitjar d'aquesta manera, pensava Claris, arribant a la Capella Nova. Dins el saló de la Capella Nova es va col·locar entre el públic assistent unes 500 persones i va esperar amb emoció el moment en què tindria lloc l'elecció. Presidien l'elecció els fins aleshores diputats de la Generalitat, tots ells nyerros, a parer de Claris, homes indignes d'ostentar aquells càrrecs. Quan les campanes de la catedral van tocar les 12, el diputat del braç popular va avançar fins al centre, davant de tothom, sostenint un sac suposadament ple de papers amb el nom de 206 membres de ple dret del braç popular. Un nen de 7 anys triat a l'atzar escolliria el diputat popular pel pròxim trienni. El nen va posar el braç dins el sac, va remoure la mà i va treure un paper. «Don Josep Miquel Quintana», va anunciar el fins aleshores diputat del braç popular. Pau Claris va somriure. Josep Miquel Quintana era un ciutadà honrat de Barcelona que havia estat membre del Consell de Cent i que ja havia estat diputat popular de la Generalitat en un trienni anterior. Per tant, coneixia quines eren les seves inclinacions polítiques. Josep Miquel s'havia destacat en la seva carrera política per oposar-se frontalment a l'afer dels 15 reclamats per Felip IV a la ciutat de Barcelona, per tant, partidari de la causa catalana i, a més, cadell declarat. Havia estat una elecció encertada. Quintana va avançar cap al centre, somrient. El diputat popular sortint li va fer entrega de la massa de plata i va jurar el càrrec. Seguidament, el diputat del braç militar va avançar fins al centre amb un altre sac, ple de papers amb el nom de 250 membres de ple dret del braç militar. El nen va remenar i va treure un paper. Don Francesc de Tamarit i Rifós. Clarís va tornar a somriure. Un altre encert de l'atzar. Francesc de Tamarit, castlà de Montclar, també havia estat membre del Consell de Cent i, a més, fervent cadell que s'havia mostrat de forma pública i oberta en contra de la política del rei. Tot estava sortint rodat. Clarís va pensar que potser Fontanella tindria raó. Tamarit va avançar cap al centre amb actitud ceremonial. El diputat militar sortint li va fer entrega de la massa de plata i va jurar el càrrec. Seguidament, el fins aleshores diputat en cap de la Generalitat, Miquel de l'Entorn i Salvà, abat de Mer i Roses, es va acostar amb un sac amb 66 noms del braç eclesiàstic a l'interior. El nen va remenar, va treure un paper i Miquel de l'Entorn va dir: «Don Pau Clarís i Casademunt». Clarís no podia creure el que acabava de sentir. El cor va començar a bategar-li amb una força fora del normal. Una suor freda li va recórrer de cap a peus i uns instants després es va incorporar mentre la majoria dels presents l'aplaudia i va avançar cap al centre. Anava amb el cap alt i dibuixant un somriure, caminant entre la gent en direcció al davant, cap a una taula presidencial adornada amb una vella escultura de plata del segle XV representant a Sant Jordi matant el drac i un gran panó amb la senyera de les quatre barres al fons, penjant de la paret amb pompa i solemnitat. Arribat davant de Miquel de l'Entorn, Pau Clarís es va posar de genolls, tot tremolant d'emoció. I el fins aleshores president va dir: «Jureu per Crist, Senyor nostre, i les Sagrades Escriptures, complir les obligacions de diputat en cap de la Diputació del General de Catalunya, amb fidelitat a sa catòlica majestat i les institucions del Principat? Juro pel meu honor complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat en cap de la Diputació del General de Catalunya, amb fidelitat a Crist, a les Constitucions i als drets i llibertats dels catalans», va respondre Clarís amb solemnitat. «Molt honorable don Pau Clarís i Casademunt, resteu investit 94è diputat en cap de la Diputació del General de Catalunya», va dir Miquel de l'Entorn. Seguidament, es va acostar un uixer vestit amb la creu de Sant Jordi i les quatre barres, sostenint un coixí de vellut vermell amb un ceptre a sobre. El ceptre era completament de plata i estava coronat per Sant Jordi matant el drac. Miquel de l'Entorn el va agafar i li va fer entrega a Pau Clarís, qui el va agafar i el va mirar amb emoció. Mai hauria imaginat que un dia obtindria el poder de la Generalitat, però ara, observant aquell objecte protocolari del traspàs de poder en les seves mans, sentia que estava vivint un autèntic somni. Clarís es va alçar, es va girar cap al públic assistent, va alçar el ceptre i algú va cridar: «Visca la terra! Visca!», van cridar molts. «Visca Catalunya! Lliure!», van cridar tots els cadells a l'uníson. Tots els presents van començar a aplaudir, tret d'una cinquantena de renegats, aquells més pròxims a la monarquia i a la cort de Madrid, que es van quedar amb els braços plegats i mirant a terra amb cara de pomes agres.
Temps de Cega, de Magí, Balcells i Balcells.